40 minuts per sobre de les 10 del matí. Anem a parlar de més temes i és que ja sabeu que s'està duent a terme al Prat el cicle Diàlegs de pensament contemporani i que un dels eixos, el què fem amb la realitat, el porta i el tira endavant l'escriptora Rosa Ribas. Què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé, molt contenta de tornar a estar aquí.
Com està anant de moment a aquestes primeres sessions del cicle?
Doncs molt bé, clar, estem ara just començant. Vam tenir la primera sessió amb Álvaro Colomer, que era interessant a més que fos el primer perquè el ser periodista cultural també ens va donar una visió panoràmica de com ell veia el tema, aquest tema que tenim, és que és una mica la tensió entre la realitat i ficció, no? I ens va donar un panorama de com està tractant-se aquest tema o com es porta aquest tema a la literatura tant en castellà com en català. I després vam parlar també de la seva pròpia obra i avui estic molt contenta perquè tinc una autora que m'agrada moltíssim i em fa molta il·lusió que vingui al Prat, que és la Laura Fernández.
Explica'ns una miqueta per què et va semblar interessant també que pogués participar.
Doncs perquè la Laura Fernández és un personatge extraordinari en el món de les lletres. Perquè partint de que tenim una literatura que està molt enganxada a la realitat, tenim una literatura molt realista, a vegades molt costumista, o també una literatura molt del jo, no? També m'agrada molt que descobrir una obra que a més va ser una explosió l'any passat, quan Laura Fernández va publicar aquesta darrera novel·la, La senyora Potter no és exactament Santa Claus, que fos el gran èxit d'una escriptora que es mou dins de la ficció més pura, que es mou dins de mons imaginaris, que té una fantasia desbordant, una capacitat de contar històries que no es pot exaurir. És que ella mateixa va explicar que aquesta novel·la, que és ben gruixuda,
sí, sí,
encara va treure moltes pàgines, perquè és que té històries, històries, històries. Jo tenia ganes de tenir una autora com ella que és això, que defensa la força i el poder de la ficció i de la imaginació.
Laura Fernández, molt bon dia, què tal, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies Rosa per tot això.
Faltaria més.
Benvinguda aquí al Prat, no sé si ens havies visitat mai.
Al Prat, sí, jo vaig bastant a l'artesà.
Ostres, que bé!
Conec una mica el Prat, sí.
Amb aquesta presentació inicial que t'ha fet la Rosa, explica'ns una miqueta, per qui no et conegui, Laura, perquè tu parles d'aquesta imaginació ja és de ben petita, no? Et recordes a tu mateixa fent narracions de tot el que et passava en la teva infantesa.
Sí, la veritat, jo, de fet, no només fent narracions, sinó necessitava com molt viure més d'una vida. Jo crec que el que ens dona la ficció de qualsevol tipus és aquesta possibilitat de viure més d'una vida. Llavors jo veia, quan encara no sabia llegir, veia pel·lícules, no? I abans que acabés anava corrents a l'habitació per continuar-la jo, perquè creia que tenia millors idees que les que podien tenir els guionistes.
Després del temps, potser sí que t'ha donat la raó, no?
No ho sé, però encara ho faig, o sigui, continua així. De fet, les meves històries, com molt bé ha dit la Rosa, venen d'altres històries i totes estan farcides amb moltes i moltes ficcions i trossets i personatges d'altres històries que els hi dono una nova vida, no? Trec tot del món on jo vull viure, en realitat, que és el món de la ficció, perquè la realitat em sembla molt grisa i molt avorrida, i ja la tenim aquí, és a dir, no sé, vull fer... Ja que el llibre ens pot portar a un altre lloc, vull marxar d'aquí.
Com ho portes, això de després sortir, no? Ara m'imagino en el teu procés creatiu i trobar-te amb una cosa rutinària, no?, que et passi en la teva realitat. Aquest canvi ho portes bé?
Sí, perquè m'ho passo molt bé, és a dir, jo necessito aquesta realitat... que no sempre és avorrida, eh? Jo crec que com a éssers humans som bastant absurds i per mi hi ha bastanta comèdia en tot el que ens passa cada dia. I surto al carrer, doncs no sé si a l'inrevés que fan els altres escriptors, a buscar parts de la realitat que pugui transformar en altra cosa. O sigui, jo per mi qualsevol cosa, fins i tot anar un dia a Hisenda, és una aventura en aquest sentit. O sigui, de que torno sempre amb alguna cosa, un personatge... un moment concret, no? No sé, tipus de com he arribat fins allà, no sé, ho transformo tot, o sigui, la realitat per mi és completament instrumental i això és molt... em fa viure la vida, la veritat, de forma bastant divertida, jo crec.
Com és el teu procés d'escriptura? Com després això ho transportes a una novel·la com aquesta de la que parlàvem de la senyora Potter?
Doncs bastant orgànic, és a dir, és com escriure, encara que no ho sembli, perquè com ha dit la Rosa, tot està fora de la realitat, és una mena de diari, quasi personal, és a dir, jo escric cada dia i només tinc fons una base molt simple, no? Un personatge, per exemple, la senyora Potter era un personatge que havia de canviar, que volia canviar el seu origen, que volia... i podia, no? Perquè podia anar a viure a la que havia estat la casa de la seva tia, que era una domadora de tot tipus d'animals, no? Havia tingut una vida més apassionant que la dels seus pares per ell, i allò estava a la base, però després tota la història, o sigui, per marxar d'allà que necessitava algú que li vengués la casa, no? Llavors vaig crear un agent immobiliari. I a partir d'aquí va sorgir el llibre de la senyora Potter, va sorgir la idea del poble aquest que també s'ha tot tancat en si mateix. O sigui, és molt orgànic, jo tinc una idea i després tot va creixent buscant coses que pugui relacionar amb aquest món. Quan decideixo que sempre serà Nadal allà, doncs penso, bueno, si hi ha un lloc on sempre és Nadal, què pot passar, no? Que la gent estigui farta, que faci molt de fred, que... Llavors tot va creixent així, però dia a dia, o sigui, no tinc cap plan, ni sé on vaig, ni... És com la vida una mica. Llavors la novel·la va canviant com canvio jo, i tots els temes que pot haver-hi de fons són coses que he pensat o m'han passat durant els 5 anys que vaig trigar a acabar la novel·la.
Déu-n'hi-do, perquè estem parlant d'una novel·la amb un volum considerable i on deia la Rosa a l'inici que crec que has hagut de deixar algunes històries fora, no? També com és això de fer la selecció després, quan ja portes anys i anys i anys i fins i tot vivint-ho com ho fas tu, no? D'un procés d'escriptura diària.
Doncs és molt dramàtic, la veritat.
Clar, és que ha de ser, sí, és molt dur, ha de ser molt dur.
Ho comparteixo molt, això.
Sí. De fer cosa, perquè a més tinc molta memòria i me'n recordo del dia en què escrivia jo i el bé que em va quedar i vaig pensar, uau, que bo que és això. I llavors això ho he de tallar i queda fora. Aquí hi ha 200 pàgines menys, o sigui, hi ha molta gent menys, personatges que anaven des del principi fins al final... I després hi ha una feina de cirurgiana apassionant, també, que és... Bueno, però en el fons de la història, te n'adones quan l'acabes, que com jo no sabia on anava, havia creat coses de més, també, per fer-me arribar fins allà. I llavors te n'adones que pots treure tot això. O sigui, el procés de reescriptura de la novel·la és quasi desenterrar-la, no? O sigui, és com treure-la del fons del mar o d'on sigui, no? La vas traient i surt, no? És com un fòssil realment. I d'allò, de tot el que havies fet, queda, diguéssim, la història que pots seguir i no tot el que havies construït com perquè tu l'entenguessis o per poder arribar allà. Clar. Jo ja he assumit que sempre faré de més, però... però bueno, el meu estil és culpa de les meves limitacions i jo només puc fer això, fer de més i després haver de triar què em quedo i hi ha molta pena, la veritat, però bueno. Però bé.
Sí, sí. Ai, sí.
Tu, Rosa, deies el mateix, no? També t'ha passat.
Sí, jo és que estic compartint aquest dolor. És que això m'està tocant molt a mi, també. És que... I, a més, això, em passa el mateix, recordar el moment en què ho vas escriure i com et senties i guardar-ho i no sé... I saber que ho guardes però que no ho faràs servir, segurament, perquè era, com ha dit la Laura, era per aquesta novel·la i era un material que necessitaves per aquesta novel·la, però no serveix per cap altra, i ja està, no? Però els guardes, no sé, com... Per de tant en tant veus l'arxiu i dius, ai, aquí estan, però...
Clar, també era per tu mateixa no poder arribar després a explicar tot el que expliqueu. No sé si hi ha fins i tot topall de dir les editorials és que no ens deixen publicar amb més de X pàgines.
No sé. En el meu cas, sí que va haver-hi molt gran. era realment molt gran, i com l'anterior novel·la no va anar gens bé, perquè clar, faig aquestes coses tan rares, doncs l'editorial tampoc pot... Després va anar, aquesta va anar sorprenent ben bé, però clar, pensaven, Déu meu, farem tot això, que eren, no sé, 800 pàgines, tota aquesta inversió, i després potser no sé quanta gent ho llegirà, no? I sí que va bé, i alhora no era només de condensació, sinó que canviava fins i tot de format, si passava de no sé quantes pàgines.
Clar.
I en el fons, sí que jo ho veia, que anava donant voltes, no? I sí que vaig, jo mateixa vaig dir, no, és que aquí s'obre, com va passar també amb Connerland, que també vaig treure 200 pàgines o 150 en aquell cas, vaig veure que hi havia de treure. Però sí que de vegades hi ha aquest... En aquest cas era només que per 20 o 30 pàgines més m'anava un altre format, i era com, Déu meu, o sigui, no, realment puc viure sense això i no anirà un altre format, ni serà un desgavell per l'editorial, ni res.
Clar. El fet de que hagi estat un èxit aquesta darrera novel·la, Laura, també et permet doncs, continuar amb aquesta part creativa una mica doncs, sense aquesta angoixa, no?
La veritat és que sí, perquè jo pensava, estava convençuda que aquesta seria l'última novel·la que publicaria a l'editorial, perquè pensava, uau, aquesta és tan boia ja que això... O sigui, si la...
Ui, l'hem perdut.
Ara.
I llavors, perdó, bueno, això, que pensava que si l'altra no havia tingut lectors, aquesta seria encara pitjor, no?, perquè encara era més boja. I vaig pensar, bueno, potser és l'última que publico aquí, però, bueno, després ja em buscaré la vida, perquè jo sempre faré el mateix, jo, això sí que ho tinc clar. I ara em dona no només tranquil·litat, sinó molta... Em sento, no sé, em sento com... reconeguda com volen sentir-se reconeguts els personatges a la novel·la, no? Com allò que sóc, sense cap tipus de prejudici. És, la Laura fa aquest tipus de llibre, ens agrada, molta gent ens agrada això també, i sisplau, continua fent-ho. I això et fa molt feliç, perquè abans te senties molt sola i pensaves, bueno, tens els teus 10, 15, 20, no sé, 500 lectors, i ara tens molt més, i dius, uau, hi havia tota aquesta gent aquí sola també que creia que això potser no podia passar, i jo ho estava fent, no? I per això soc molt optimista, crec que hi ha molta gent escrivint coses que no sabem encara que desitgem llegir, i això és molt apassionant quan ets molt lectora.
Clar, Rosa, al final, evidentment, no, hi ha un punt de sortir i anar cap a la realitat i de la tranquil·litat que et dona el poder haver tingut doncs, el suport, no, per part dels lectors i lectores, que també jo crec que això influeix en com després encara és la resta de creacions, no? Perquè sí que és veritat que tenir un suport ja darrere i saber que esperen els teus llibres perquè els hi agrada com escrius, el que escrius, això és una part important, no? De després deixar-se portar.
Home, jo comparteixo el que diu la Laura, la sensació aquesta de que hi ha gent que entén el que tu estàs fent i saber quan estàs escrivint que hi ha gent que t'espera, que és molt agradable, és un desig, jo crec que aquest desig de ser entès el tenim tots els escriptors. Per altra banda, doncs, també hi ha una pressió, perquè saps que quan hi ha una espera hi ha unes expectatives, no? Que si, i et mou sempre entre aquestes dues tensions. Per una banda, crec que no sé, aquesta enorme satisfacció que escoltaven ara a la Laura, no? Que de dir, oh, sí que hi ha gent que li agrada això que jo estic fent, no estic sola, és que hi ha molta gent que no sabia que estava i ara m'ha descobert i que ho han disfrutat moltíssim. I per altra banda, clar, després és dir, ara hi ha gent que m'està esperant.
Clar.
En els dos sentits, el bo i el dolent, no? M'estan esperant a veure què faig. Però crec que, no sé, pel que s'escoltava ja en les paraules de la Laura, el que no es perd és la llibertat creativa, perquè per això ha arribat fins on ha arribat, no? Perquè ha estat escrivint el que ella volia escriure. I la gran notícia és que hagi trobat els lectors que no sabien que ella hi era, però que ara sí que saben on està.
Clar que sí. Doncs, Laura, t'esperem amb moltes ganes aquesta tarda, a partir de les 7, en una conversa que segur que serà molt interessant, juntament amb la Rosa Ribas. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Jo també tinc moltes ganes de veure la Rosa i de conversar.
I a veure si veiem l'artesà en algun lloc de les teves històries.
Bueno, difícil. Bueno, potser ja ha sortit i tot, però no el veieu exactament com és. A l'idea no exactament ve una mica d'aquí.
Donant-li la volta.
Molt bé, molt bé.
Una abraçada, Laura.
Una abraçada.
Que vagi molt bé. Adéu. Rosa, com sempre, t'agraïm molt que ens hagis acompanyat. Esperem que sigui un èxit aquesta xerrada al voltant d'aquest plaer de poder explicar les històries.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu.